Les 11, el 8 de maig, li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Última hora en què tindrem tot de veus del món de la cultura ben interessants. La primera, la d'un cantant que confessa que ha embogit, en concret a Enlorquecido. Així és com es titula el documental de Miguel Poveda. És un retrat íntim de la seva obsessió per Federico García Lorca.
També entrevistarem una actriu catalana jove, molt jove, que ha meravellat amb una pel·lícula que arriba avui als cinemes. És Júlia Mascort. La seva interpretació a Yo no moriré de amor li va mereixer el premi a la millor interpretació al Festival de Màlaga i també que la convidéssim directament a venir avui al Catalunya Nit. Tenim moltes ganes de rebre-la d'aquí res, d'aquí uns minuts, al nostre estudi.
I tot plegat ho rematarà un jove dramaturg també talentós. L'última paraula del dia serà per a Cesc Colomina. És l'autor d'Abraça'm fins que m'adormi, que es pot veure aquests dies a la Sala Beckett. Vinga, va, anem avançant perquè tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I ens endinsem aquesta última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara el 8 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. Y en coordinación con la Consejería de Sanidad, se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital.
El barco se va a encontrar en aguas próximas a Canarias, en el exterior de Granadilla, del puerto de Granadilla, entre las 3 y las 5 de la mañana de la madrugada del domingo. El fondeo se va a realizar en el interior del puerto porque son las condiciones óptimas marítimas para garantizar la seguridad de la operación en el menor tiempo posible.
Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
Mi respeto, mi confianza completa en los Mossos d'Esquadra y en su trabajo actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado, ¿no?
Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
Today it has become clear that Wales demanded.
Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
All of the citizens of Wales.
És important que la iniciativa del president Trump coincideixi amb el 81è aniversari de la victòria sobre el nazisme, la nostra festa sagrada.
Per la gent més gran, no. Ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està. Però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim. Perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
Hem tancat perquè ens solidaritzem amb els palestins. Donem suport a ANGA, Art Not Genocide Aliens, en la seva crida a la vaga. Hi ha molts pavellons tancats, alguns parcialment i d'altres tot el dia. Al llarg del dia serà més clar qui s'hi uneix.
No, és la primera vegada que treballem amb Disney i és una casa fantàstica, és un salt internacional molt gran perquè això s'estrenarà a tot el món. És una investigació que difonem o que gravem tal qual s'està produint.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
3.708 03708 sèrie 132.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
La Inara és professora d'institut i freestyler.
Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc. Doncs per mi no.
O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
Nando Cruz, periodista musical.
El hip-hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre en els marges.
Solidaris.
Amb Mercè Folk.
Dones en el món del rap.
Dissabte a les 10 de la nit. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Som bon bany.
Les notícies.
Som
sota la llum de la lluna.
We'll
amb Manel Elias
we'll
i Agnès Marquès.
Moonlighting strangers who just met on the way.
Catalunya Ràdio.
Who just met on the way.
I a continuació, ara aquí al Catalunya Nit, rebem un artista obsessionat per un altre artista, embogit per un poeta, un home enlorquecido.
Quiero dormir un rato. Un rato. Un minuto. Un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto.
Ens visita un fill predilecte de Badalona i de tots els amants del flamenc. Avui arriba també, per això, amb una altra faceta, la de documentalista. Miguel Poeda, benvingut i felicitats.
Moltes gràcies, Manel, bona nit.
A veure, Enlorquecido ja va ser un disc teu el 2018 i ara s'ha convertit en un documental de cine.
Sí, en un viatge molt emotiu fins al cor de Federico García Lorca, que és un guia espiritual per mi i un home que m'hi inspira, no?
Com i quan va començar aquesta obsessió? Perquè tu mateix dius que ho admets, és una obsessió.
Sí. Doncs va ser molt poc a poc, no? Primer va ser amb els discos de Camarón de la Isla, o sea, llega un poeta que... O sea, los cantadores cantan algo distinto a los cantadores clàssicos, y es, hay una poesía detrás como distinta, ¿no? La de Federico. El discos també de l'Enrique Morente, de la Carmen Linares, y luego ya un amic meu, dramaturgo, Enric Noia, que es venezolano, pero de padres catalanes, ¿no? Que es dramaturgo y me regala el libro de Sonetos del Amor Oscuro. Y ahí descubro aquel poema que dice: tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento, ¿no? Esos poemas que han estado durante 50 años prohibidos, que parece mentira, ¿no? Que es un libro que él escribe entre unos poemas que escribe entre el 33 y el 36, donde cuando empieza la guerra, luego lo asesinan cruelmente y se quedan solapados, escondidos, como si fuesen poemas pornográficos o algo, y en realidad son sonetos de amor maravillosos, ¿no? Entonces aparecen en los años 80, descubro esos sonetos y ahí ya le leo, ya no le escucho nada más, ¿no? Le leo y ya tengo como una necesidad de cantarle, pero con mi propia música, como mi propia lectura musical, y es cuando ya empiezo a interesarme por su obra, por su... y también por su persona, ¿no? Es un hombre que es asesinado. Una de las cuestiones por las que es asesinado es que era homosexual, ¿no? Y eso me hace abrazar al poeta, empatizar con él y perseguir hasta que ya decido hacer mi disco, Enlorquecido, y ahí entra la obsesión, ¿no? L'obsessió, com has dit tu abans,
una bogeria, un embogiment.
Un bogeria,
no?
Sí, clar.
Has embogit.
Embogit total.
Embogit totalment. Sí. Parlaves de l'homosexualitat. Sí. És una de les coses que teniu en comú, però en teniu diverses.
Bueno, quizás ahora, pues no solamente el dedicarme al arte, sino que también comprometerme con él a niveles estratosféricos, es decir, meterme hasta el fango, como él decía, ¿no? Hay veces que hay que dejar el ramo de azucenas para meterse en el fango, hasta la cintura, para darle las azucenas a quien no las tiene, ¿no? Necesito ser un agitador cultural y comprometerme con el arte para que llegue a todos los lugares, ¿no? Porque yo creo que es una manera de hacer país, ¿no?
El documental ya... la veu de Juan Echanove, que fa de Lorca, i la teva, hi ha com un diàleg molt bonic, sí. I Juan Echanove hi ha un moment que diu la teva creuada, la teva creuada per les plaques, sí. I és una de les coses que potser els nostres oients no saben i que m'agradaria que expliquéssim, perquè potser se les trobaran algun dia, perquè n'hi ha a prop. Aleshores, explica'ns aquesta tasca que has anat fent de posar plaques sobre Lorca.
Doncs perquè tinc la necessitat de que se sàpiga que per on ha transitat el poeta, no? Ja, per exemple, aquí a Barcelona, al Teatre Borràs, em sembla, sí que hi ha una placa on diu que va passar per allà Federico García Lorca amb la Margarita Xirgo per fer germa, però, per exemple, a l'Hotel Majestic de Barcelona, on Federico escrivió un epitafio maravilloso para el músico
Albéniz, ¿no?
Isaac Albéniz, y ahí había pernoctado Federico, ahí había escrito algún soneto también, y ahí le hicieron una cena de homenaje por el triunfo de su teatro. Entonces había una placa de Antonio Machado, digo, ¿cómo no va a estar la de Federico, no? Entonces me obsesionaba que esto la gente no lo supiera. Y es una manera de recobrar un poco la memoria, ¿no? Y recordar al que entra al hotel, al que pasa por un edificio que ha transitado o que ha habitado el poeta, que esto se sepa, ¿no? Igual que una escultura, las calles tienen que estar llenas de historia y recobrar la memoria, si no nos convertimos en un país inculto y donde podemos ver, sí, muchos McDonald's y Burger Kings, pero nuestros poetas merecen también una placa.
Sí, una de les coses que crec que compartiu amb Lorca és l'amor per als llocs, les ciutats, per on heu passat, per on heu viscut i per on us han acollit.
I el compromís, també.
I el compromís.
Perquè Federico García Lorca també va fer una representació a la Rambla d'aquí de Barcelona a les floristes, no?
Això és preciós. És una de les coses que, mira, crec que no sabem I que podem descobrir... No, no, ara ho explicaràs tu, que ho explicaràs millor. Però,
no, tu millor que jo.
Però, clar, ja, acabes de dir, no? Ja, és a dir, Lorca, amb Margarida Xírgola, sí, dona de teatre també, que tenim aquí, fan l'última funció de Lorca, es fa a Barcelona.
Sí, a la Rambla, al teatre principal.
Exacte.
Que el deia... La Rambla de Catalunya, la única calle del mundo que no desearía que acabase nunca, ¿no?
Y sí, la més alegre del món.
La més alegre del món, y siempre donde se encuentran todas las estaciones del año, ¿no?
Sí, sí.
Y por aquello de las flores, sí, y demás. Y entonces él siempre compraba flores para Margarita Xirgut y al final se hizo amigo de las floristas, ¿no? Y entonces el último día cerró el teatro solamente para las mujeres floristas de la Rambla de Cataluña y fue un gesto muy humano que te da un poco la medida de cómo era como persona, ¿no?
Estem conversant amb Miguel Poveda sobre el seu documental Enlorquecido, que jo volia acabar en Barcelona, però hem començat en Barcelona, ja m'agrada, sí, si són les converses, sí, i amb aquesta història preciosa de sobre les Rambles, tancar el teatre per les floristes, aquelles que cada dia li comprava flors i va dir, doncs avui la funció per vosaltres, això ho trobo un gest molt bonic, però hi ha altres ciutats importants a la vida de Lorca, Granada, per descomptat, però sí, fas un recorregut pel món, eh?
Sí, pel món, per Nova York, La Habana, Buenos Aires, Montevideo... por todos los lugares que él transitó, la residencia de estudiantes de Madrid, donde conoció a Dalí, ¿no? Y luego, gracias a eso también luego él vino a Cadaqués también y se enamoró de ese lugar y del propio Dalí, también pobre. Y sí, todo ese camino, todo ese tránsito me ha hecho hacer un poco más, dibujar un poco más el perfil del ser humano, ¿no? Y del poeta, porque si te das cuenta, no sabemos dónde está su cuerpo, es un desaparecido, ¿no? Más del horror, de la guerra, del fascismo. Es un home del que no coneixem la veu, tampoco, y que tenemos cuatro fotos en blanco y negro y no lo vemos mucho en movimiento, con lo cual genera un misterio que se va un poco quitando ese misterio, te hace vivir el buscar el misterio a través de los lugares y ver, ¿no?, con tus ojos de hoy aquellos ojos suyos de 1910, por ejemplo, ¿no?
Clar, i una cosa bonica d'aquest recorregut que fas, que això, sí, que et porta a Cuba, a Nova York, sí, és veure que també hi havia diferents Lorques o diferents facetes.
Exactament,
de Lorca, perquè
sí,
no podia ser, i, per exemple, la seva condició d'homosexual o viure la vida de la mateixa manera en un lloc que en un altre.
A Nova York igual que Granada, o sea, de ninguna de las maneras. Incluso, fíjate que en Madrid, que había un poco de más libertad, también estaba la residencia de estudiantes con chicos jóvenes que cuando terminaban querían salir de fiesta y Federico se quedaba a la habitación escribiendo, ¿no? ¿Sabes? No podía y no encajaba. Por eso empatizaba siempre con aquel perseguido, con el que sufría, con el que era despreciado o marginado, ¿no? Y con la mujer oprimida, porque él también se sentía de alguna manera oprimido. Lo pasó muy mal.
Tu has anat recopilant moltes coses de Lorca, entenc, des de fotografies, sí, a tot el que has anat podent recuperar.
Sí, i una parcel·la molt petita de la casa seva de joventut, a Granada, a Cera del Darro 50, on va viure tota l'adolescència, no? Des dels 11 anys, sí? Es diu sí, no?
Sí, des dels 11.
Des dels 11 fins al 18 anys, no? Tota l'adolescència la va viure aquella casa, no? Que
l'has recuperat tu, aquesta casa.
Exacto, y que ahora es una casa cultural, ¿no? Que ahora, antes fue una peluquería, una parcela de la casa, un centro de masajes, y ahora es un lloc on se respira poesía, hi ha activitats, ara ahora viene Ana Belén, ha estado Serrat, estuvo aquí en lo de la placa también sí. Estuvo Juan Echenove, estuvo Juan Fernández, ahora viene María Galeana, Víctor Clavijo, un montón de poetas, de escritores que han presentado sus libros de poesía allí. Ay, me encanta esa parte cultural que está tomando aquel lloc on va viure el poeta, sí.
El Miguel Poveda, que va amb les mànigues arremangades i se li veuen uns quants tatuatges, ah, sí. I sabem que alguns tenen relació amb Lorca i amb Margarida Xirgo.
I a Margarida Xirgo.
A veure, expliquem-ho, això.
I a Badalona, no?
Sí, a veure.
Aquesta... El Federico, quan va vindre aquí a Barcelona, moltes nits s'anava a dormir a la casa de la Margarida Xirgo, que està en la Rambla de Badalona.
Aquí hi havia una senyal cap a tu ja, eh?
Frente al mar, eh?
Rambla de Badalona.
Rambla de Badalona, sí, por eso. Ya, sí. Está Badalona ahí. Y entonces ahí desde ahí le escribía cartas a sus padres, que estaban en Badalona, y luego le hizo esta firma a Margarita Xirgo, ¿no? En Badalona. Entonces para mí, porque la original tiene aquí la Badalona 1935, ¿no? Entonces me enfadó mucha ilusión porque, pues eso, Federico estuvo en mi tierra, ¿no? Y me encantaría con el tiempo que se le pusiera una escultura junto a la casa de Margarita Xirgo, ¿no? Para que la gente de Badalona sepa que Federico también pasó por allí y admiró el mar. De Badalona, no?
Té també tatuat el rostre de Federico García Lorca i no sé si hi ha algun poema o alguna peça d'ell literària, algun fragment que t'agradi més que un altre. O és el conjunt de l'obra el que...
Sí, sí, en general, porque todo es muy diverso en él, ¿sabe? Todo va de lo más telúrico a lo más surrealista. El propio teatro tiene una literatura impresionante, hasta las cartas con la forma de escribir eran pura poesía. Pero es verdad que ahora, por ejemplo, en este documental Enlorquecido, he escogido uno de los poemas que más me gustaban, que se llama Alma ausente, que parece que habla de sí mismo, ¿no? Cuando dice, tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura, yo canto tu elegancia con... yo canto tu elegancia con... ¿Qué más decía? Es que si no lo canto no me acuerdo. Yo canto tu elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos, ¿no? Él fue asesinado en un campo de olivos.
Aquest final tan tràgic i sí. Tan injust sí. D'ell, crec que, clar, com a escriptor igualment hagués sigut molt important, sí. Però encara li dona com un toc més gran a la seva persona, més sí. Dramàtic, més de tot. I hi ha un moment molt bonic del documental que m'agradaria que escoltéssim.
Regreso una y otra vez a esa noche de agosto sin luna. A tu figura caminando entre fusiles.
Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aun con estrellas de la madrugada.
Y ya no me encontraron.
Mataron a Federico cuando la luz asomaba.
No me encontraron. Y ya no me encontraron.
El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva.
Y ya no me encontraron, no me encontraron.
Muerto cayó Federico.
Me encontraron.
Sangre en la frente y plomo en las entrañas.
Que ya no me encontraron.
1936-2026, 90 anys.
90 anys, sí.
90 anys. I em sembla molt important que es vagi recordant com va morir Lorca, perquè estem en un moment on veiem de vegades enquestes que ens diuen que els joves no veurien malament, per exemple, viure en una dictadura, una part dels joves...
En sèrio?
On la figura de Franco sembla revaloritzada per determinats sectors, l'ultradreta campa sense amagar-se...
Sí.
¿Qué te sembla todo eso?
Miedo, pánico, o sea, y no puedo entender que un discurso tan populista, barato, de odio, de agresividad, de sin razón y de que no se sostiene por ningún lado, pueda caler en la gente joven, que creo que no se dan cuenta que el mejor arma es la cultura, es el conocimiento, es la educación y es un lugar de convivencia, ¿no? Yo les recomiendo que lean a Federico, no solamente en su poesía, que lean sus entrevistas, que lean sus conferencias, ¿no? Y que piensen antes de que les quieran vender una película que es incierta, o sea, y que se documenten, ¿no? Y que vean documentales del horror y de lo que provoca una guerra, ¿no? Y no solamente la guerra, que la guerra fue cruel, innecesaria, como todas las guerras, evidentemente, sino luego los 40 años de dictadura, de silencio, de opresión, de cambiar la sociedad. O sea, yo realmente cada vez que me documento más tengo claro que ese no es el camino. Bueno, es que no hace falta documentarse mucho para saber que no es el camino, pero creo, como tal y como avanza a veces la extrema derecha, que estos datos los tenga la gente joven, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Estos datos de lo que provoca una guerra y de lo que provoca el fascismo, ¿no?
Sí, perquè hi ha una part de desconeixement, una altra part,
totalment,
no, segurament que no, però una part és de desconeixement i, per tant, aquest documental, d'alguna manera, també és un exercici de memòria històrica.
Exactament.
Estem fent les notícies sota la llum de la lluna, avui amb Miguel Poveda, que presenta aquest documental, que un dels mèrits que ja m'agrada molt, que ja ho tenia al disc, evidentment,
sí,
és el títol, El Lorquecido.
El Lorquecido.
Quin gran títol, eh? Quin gran joc de paraules.
Això ho va posar el Diane Gibson, no? Que una vegada vam quedar per sopar a Madrid, un restaurant, i jo no parava de fer-li preguntes. Y me dijo, ah, sí que tú también estás enlorquecido, con ese acento irlandés que tiene. Y digo, esa es la palabra, así es como me siento, enlorquecido, me estoy volviendo loco, estoy obsesionado. Y ya pues le puse el título, ¿no? Y un poco lo que explica el documental, ¿no? Cómo alguien te puede enlorquecer en el mejor sentido de la palabra, no enloquecer, y en este caso enlorquecer.
Sí, sí, es un gran título que... Después, claro, si això s'estrena, per exemple, a l'estranger, costarà molt de trobar un títol en un altre idioma que...
Bueno, que habrá que traducir El sol y el misterio nos hace vivir.
També, perquè de misteri n'hi ha, ja el trobarem. Després pensava, era amic de Dalí, si volguéssim buscar jocs de paraules, és que són molt difícils de trobar un de tan bonic com El Lorquecido. Em solia, Dalí fuerte, Dalí fuerte.
Dalí fuerte.
No funciona.
Sí, ja, és un poc.
I com Poveda? Poveda. Mira, Poveda s'escribe... En ruso significa victòria.
Ah, sí?
En rus, Poveda,
no
és victòria. Sí. L'únic que es pronuncia Pavieda, però s'escriu igual que el teu nom, vol dir victòria, bueno, hasta la victòria. Algú es podria fer, però és molt difícil.
Fíjate.
Que Povedarío.
Que Povedarío. Sí, bueno, esto,
Si algú algun dia també s'obsessiona amb la teva figura, vés a saber.
Vés a saber. Que pobre Darío.
Que pobre Darío no està malament.
Llama Darío, Rubén Darío, també, que tenim la part de poet. Sí, poètic.
Aquest es pot treballar.
Aquest m'agrada, sí.
On es podrà veure el teu documental? On es pot veure? Qui vulgui trobar-lo? Com ho pot fer?
A veure, divendres ho vam presentar al Cinesa Diagonal. Demà dissabte estarà amb el Bosc este... No en recordo el nom del cinema, i el Verdi també. Però els cines de Verdi estan exaurides les entrades.
Ah, bueno, sí, això és bo, això és bo.
Sí.
Bueno, i pot ser que després plataformes o el que sigui.
Exacte.
En el futur, no?
Sí,
que es podrà trobar. Disc a la vista, alguna cosa?
No, bueno, lo que más me emociona ahora es el 22 de maig, que vaig a l'Auditori de Girona, que a l'Auditori fa 20 anys de l'Auditori, jo fa 20 anys, no que tinc 20 anys, sinó del disc de Desglas, no?, de Poetes Catalans, on cantaré a la Lluna Raspall, que és un poema que vaig fer nou per la reedició del disc, del Narcís Comadira, del Joan Brossa, del Joan Margarit... en fin, una sèrie de poetes que gravé hace unos años i que ara con la reedició còmic que me'n fa molt, molta il·lusió.
Tu ara on tens la vida muntada? Vas voltant molt o...?
Ara estic a la Costa del Sol de Màlaga. Per això del català, que no està en el meu dia a dia, i em costa a vegades mantenir una conversa sencera perquè estic tota l'estona traduint ahí i no quiero fotre la pota. No vull fotre la pota amb ninguna paraula que estigui maldita, no? I maldita, no maldita.
No, veus, també, aquí tenim
també
un altre...
un joc de paraules.
Un altre joc de paraules.
Sí que perdoneu. Però sí, estoy viviendo ahí en la Costa del Sol de Málaga y ahí estoy feliz también, pero es que el amor te lleva por muchos lugares y creo, me he dado cuenta ya que soy nómada, o sea que no sé on arribaré demà.
Quan vulguis anar passant per aquí, tindràs les portes obertes.
Moltes gràcies.
Beneïda la teva bogeria. Gràcies.
Gràcies a tu, Mané.
Por detrás de la puerta un hombre que lo dicho, un hombre solo y ella brava. Amor, luz y arena. Una muerte pequeña. Una muerte pequeña. Una muerte pequeña.
Doncs així hem arribat a 11:45 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i atenció perquè ja tenim aquí la Júlia Mascort. Quina pel·lícula?
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranic.
És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
El divan, el valor de la conversa.
6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu lo que és una dictadura.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Sense fronteres.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
Totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
She always has a smile
from morning to the night. Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Passen 3 minuts de 11:45 de la nit. Continuem al Catalunya Nit, ara amb un artista amb una trajectòria molt llarga per davant, no només per la seva joventut, sinó pel talent també que ja ha demostrat i que se li ha estat reconegut. Ara, ella és protagonista d'una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana i que es diu Jo no moriré de amor.
Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
Invierno. La pel·lícula s'estrena, com dèiem avui, amb l'aval de 3 premis al Festival de Màlaga, els de millor pel·lícula, millor actor de repartiment i millor actriu protagonista, en aquest cas per la Júlia Mascort. Què tal, Júlia? Bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Molt bé, benvinguda i felicitats.
Gràcies. Moltes gràcies.
Escolta, a veure, ets molt jove, ja ho hem dit. Aquesta pel·lícula, a més, és una òpera prima de la directora. del Festival de Màlaga. Han passat ja uns quants dies fins que s'estrena als cinemes i començaràs a rebre l'impacte, no?, en els que vagin al cine, però en els espectadors. Però com ha espaït l'èxit a Màlaga?
Bueno, pues, com s'ha pogut una mica, la veritat, perquè no ens ho esperàvem gaire. Vull dir, anàvem amb expectatives normals. O sigui, jo, de fet, vaig veure la pel·li molt poc abans d'anar al festival. I, bueno, també quan et veus allà dius, hòstia, no sé, necessito algun feedback, no? De dir, és que no sé ni jo ni si està bé o no. Llavors vam anar al festival així com amb, bueno, hi havia pel·lícules molt potents també, pel·lícules molt bones, de dir, bueno, aviam què passa, no? I res, sí que vam veure que quan es va projectar pues, va haver bon feedback, no? La premsa també s'estava mullant una mica, estaven opinant bé, i res, és que nosaltres vam projectar dimecres i ja divendres ja ens havien de trucar si és que ens aportàvem alguna cosa. I bueno, en teoria ens havien de trucar a les 12 per si al final ens havíem de quedar, i no van ser fins a les 7 de la tarda que ens van trucar, o sigui que va ser un dia de patiment, però molt emocionant, la veritat.
Quantes vegades més l'has vist?
Jo l'he vist 3 vegades, sí.
Una d'elles avui, entenc, no? Perquè avui heu fet passi amb col·loqui.
Sí, no, avui no. Justament no.
Avui no, avui justament no, però l'has vist 3 vegades.
Sí,
ara
sí,
que
sí.
Ja l'has vist 3 vegades,
sí.
Que tens el reconeixement al Festival de Màlaga, totes les crítiques tan bones que se n'han fet, entens l'èxit de la pel·lícula, aquest reconeixement a Màlaga?
L'entenc.
Què li trobes?
Sí, la veritat és que sí. De fet, la vaig veure fa 2 dies per tercer cop i allà sí que em vaig fer un viatge fort de dir, hòstia, és que està bé, està molt bé. O sigui, jo quan vaig veure el guió ja vaig veure que estava molt ben escrit, que a més s'estava donant focus a una cosa que normalment no havíem vist. Sí que és veritat que havíem vist potser pel·lícules que enfocaven des de la, no sé, des de la malaltia, la persona malalta afectada, no? Però la figura del cuidador normalment no és molt atractiva, no? Per representar, i em semblava molt interessant poder donar-li veu, no?
I necessari, segurament, no? Fem una mica de sinopsi pels que encara no estiguin del tot ubicats. Ets una jove estudiant, fas teatre amateur, i a casa doncs comença... És un drama que, a més, viuen moltes famílies, no? La vostra mare té Alzheimer.
Sí, sí. El meu personatge, això, amb 18 anys... li toca lidiar amb un diagnòstic precoç de... Bueno, en aquest cas és una demència frontotemporal, als 50 i poc anys, i res, és algú que la protagonista de primeres no encara ve. Ho veu com una injustícia, no, per ella, perquè és molt jove, perquè o els seus amics que s'ho estan passant bé, que estan vivint una joventut normal, i ella, en canvi, té aquí un sentiment de culpa perquè ha d'estar a casa, o s'ha d'organitzar amb la seva família, o ha de veure la seva mare que cada cop va pitjor, no, perquè... Això no va millor mai.
No, clar. A més, el context és molt important, no? Una família humil, amb pocs recursos, de 4 membres, cadascú viu la situació d'una manera diferent, com bonament pot, perquè, a més, esclar, hi ha tota una situació de dependència que es va, no?, accentuant, i clar, la família té els recursos que té. I al principi us aneu distanciant perquè, esclar, hi ha allà un patiment, un esforç i unes hores i una dedicació que costen d'assumir.
Totalment. Crec que aquí la Marta, la directora, que de fet explica la seva història, jo faig com d'ella, no? Bueno, volia posar sobre la taula lo difícil que és compaginar-te amb la teva família, no? Que al final adopteu el rol de cuidador per forces. Perquè cadascú mira pel seu propi bé, no? I aquí és on xoquen, no? Tots els rols familiars. Cadascú només mira per la seva vida i costa, no? Sacrificar-se o organitzar-se per encarar... Pues lo futur que és la situació, no?, que tenen a casa.
I la Marta va treballar molt amb tu, esclar. No deu ser fàcil, no?, perquè tu saps que la directora doncs està projectant la seva pròpia vida. Ho veu treballar, va voler explicar-te com ho havia viscut ella?
Sí, sí. Des del primer moment ella ens va obrir les portes de casa seva, ens va ensenyar vídeos de la seva mare, vídeos del seu pare... Bueno, ens va explicar molt bé pues, les sensacions que ella va tenir durant tots aquells anys. En el seu cas sí que van ser 9 anys, no, de malaltia. A la pel·li són 6, però bueno, evidentment ella volia explicar-nos tot el possible perquè nosaltres poguéssim apropar-nos molt bé a la realitat, no?
Ara la pel·lícula, com dèiem, arriba als cinemes. Avui he fet el passi amb col·loqui. Com ha anat? Com
ha anat? Ha anat molt bé, la veritat. És que la majoria de vegades la gent la rep molt bé, la gent s'emociona molt, la gent empatitza, També des de Màlaga, que la gent s'apropa a nosaltres i ens explica, ah, és que jo estic passant per això, o jo tinc un col·lega que està passant per això, o jo he passat per això, i això és l'objectiu de la pel·lícula, no? També, que la gent que està passant per un moment així, doncs, es pugui sentir, doncs, menys sol, menys culpable, que pugui entendre realment potser tot el que va viure, i això és bonic. La veritat.
No, perquè té molta veritat, no?
Sí.
Clar, ets molt jove, has fet, ara passarem per altres papers que has fet, però no sé si has tingut la sensació de potser que és el primer gran treball tocant la vida de veritat, no? En aquests moments difícils que també té.
Sí, sí, sí. 100%. Vull dir, jo... De fet, quan vam fer les proves, jo em pensava que la història anava focalitzant amb la mare... I quan em vaig llegir el guió va ser, hòstia, vale, que és això, no? Vull dir que la pel·lícula es centra en el meu personatge. Va ser un repte, perquè, bueno, perquè és feina, és molt temps, és molta entrega i bueno, també hi ha pressió, sí. Mm.
I les bones crítiques com les portes?
Bé, molt bé. Tot siguin bones,
saps? No t'impressionen, no et suposen allò un pes, una responsabilitat.
Mira, també et mentiré si et dic que no. Vull dir, hi ha vegades que també pensava, hòstia, a vegades em fa més por que vagi bé que no que vagi malament, saps? Perquè això suposa una sobreexposició, suposa un allau de dir-te a molta gent que bé ho fas i que ets la millor i això també costa de pair una mica, suposo.
Mm. Em sembla que et posi pressió pel següent treball, oi?
Yeah. clar, sí, suposo.
Escolta'm, si entre els nostres oients hi ha espectadors del Com si fos ahir, els hem de situar, perquè potser ara diuen, ai, pel nom no ho sé, però tu vas fer d'Arlet.
Sí, sí. Sí, que era, bueno, no sé si la gent se'n recorda, però era com la... Bueno, l'Helena Gadel feia de la meva tieta, i jo en treballar... Bueno, un personatge que tenia un trastorn de conducta alimentari i, bueno, donava una mica de guerra. Vaig estar allà un temps, va ser molt guai.
També, déu-n'hi-do, en teatre ja saps el que és actual TNC. Vull dir, t'han passat coses grans.
Sí, sí, sí. I a més, i sempre... L'altre dia ho pensava, que sempre he tingut la sort de poder fer papers xulos i explicar històries com boniques i necessàries i compromeses, no? Que també és l'únic.
Què t'agrada més?
No sé. Això, poder explicar històries que remoguin, que tinguin... que facin justícia, no sé... Poder... fer empatitzar la gent, no sé. Però, bueno, comèdia no he fet mai, per exemple, a mi m'agradaria.
Creus que se't donaria bé?
Jo crec que sí.
Sí, eh?
Jo crec que sí, però no sé, jo què sé.
Bé, doncs aviam si passa, no? Si ara hi ha algú escoltant-nos, aviam si li proposa la Júlia Mascort un paper de comèdia, a veure si tira endavant. Això ens agradaria veure-te també, perquè realment no? Tens, sembla com moltes vessants a l'hora de capacitat d'interpretar. A veure, la persona que ocupa sempre aquests minuts els divendres al Catalunya Nit, li posem deures, ens ha de dir quina notícia de la setmana li ha cridat l'atenció i per què, i que li demanem també que ens proposi un pla cultural pel cap de setmana o pels propers dies. Júlia, comencem per la notícia. Amb què et quedes?
Pues em quedo amb... Bueno, el dilluns... sempre és el dilluns de cada any, el primer de maig, es fa la Met Gala, no? No vull donar espai realment a la Met Gala, perquè a mi és una cosa que m'enfada una mica, que passant tot el que està passant, segueixin fent, no, aquest tipus de celebracions o no sé què és realment la Met Gala, una mena de performance. Però m'agradaria com donar lloc a una cosa que va passar, no? Al final és aquest any el CEO d'Amazon, no? És el que va donar pasta, sí, perquè es fes, no? El Bezos, no? Es diu, sí. Bezos. I es va fer com una gala alternativa amb molts treballadors d'Amazon. La gala crec que es deia com Alternative Not Billionaire Ball, o alguna cosa així, saps? I eren tot de treballadors d'Amazon, no? Evidentment reivindicant els seus drets i criticant aquest home i tot el que s'estava donant a terme amb tot plegat, no? I va ser xulo, perquè realment es va fer com una desfilada, no? De molts no sé, de firmes més petites, no? I amb dissenyadors més locals, reivindicant una mica, pues tot, no? Una mica.
Una altra manera de fer.
Exacte, sí, em va semblar pues, molt indicat, la veritat.
Mm-hmm. I un pla, aviam, pels pròxims dies, amb què et
un
quedes?
Un pla, pues mira, diré teatre, o sigui, evidentment, podeu anar al cine a veure Jo no moriré d'amor, però diré una obra que vaig anar a veure aquesta setmana, que es diu L'autora, al Teatre Lliure de Gràcia, que em va agradar, em va sorprendre i crec que està guai.
Doncs mira, n'hem parlat doncs mira, aquí, sí. Vam fer també crònica, sí, i per tant, doncs aquesta és la proposta, estarà en cartell els pròxims dies al Teatre Lliure, aquesta l'autora. Doncs, Júlia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, et desitgem molta sort. Tenim la sensació que Jo no moriré d'amor anirà molt bé i que arribarà molt al cor dels espectadors. Esperem veure't aviat. Tens algun projecte a l'horitzó que puguis avançar-nos?
Doncs mira, la temporada que ve estaré a la Beckett amb una obra dirigida per la Victoria Spunsberg i això...
Pues un altre regal,
sí,
no? Imagino.
Sí, la veritat és que sí.
Doncs,
moltíssimes gràcies.
Segur que en parlarem aquí. Júlia, que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies. Bona nit.
I a 3:15 de la nit hi ha gent treballant molt intensament també, imprimint diaris, les portades. Passem per imprinsa. Lídia, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
T'han arribat les portades o què?
Només ara.
Doncs què diu l'ara?
Doncs mira, quan la seguretat es digui educació, l'actuació dels Mossos enverina la negociació entre govern i USTEC. Esquerra Comuns demana la dimissió de Trapero per la infiltració d'agents en una assemblea de docents. Dues mosses es van camuflar entre els mestres per valorar els riscos. Per una altra banda, tenim esperant el creuer de l'antivirus. Agents policies enquesteixen ahir els preparatius al port de Granadilla a Tenerife, a l'espera de l'arribada del vaixell. I en la foto es veu tendes de campanya i agents de la Guàrdia Civil fent aquests preparatius.
Molt bé.
Després tenim multa i burles al vestidor del Real Madrid a les portes del Clàssic. I una entrevista que li fan a una periodista, Medina Ayar, d'Afganistan, i diu: els parcs, un altre lloc on les dones ja no podem anar.
Déu-n'hi-do. Doncs,
i fins aquí.
Fins aquí. Lídia Téllez, que acabi d'anar bé la nit, que ja sé que és llarga aquí la rotativa. Gràcies.
Bona nit, bon cap de setmana.
Igualment.
Aquí a la redacció han arribat també altres portades de diaris. Marc Güell?
Sí, per exemple, tenim El País, que obre dient que Espanya localitza dos contactes amb una morta pel virus antivirus. La foto de portada d'aquesta portada del País és per al Nigel Farage, èxit electoral dels ultres de Farage en les eleccions a Anglaterra, que també hem explicat en aquest informatiu. També en portada dos titulars més. Ayuso acusa Sheinbaum d'expulsar-la i cancela la resta del viatge a Mèxic, i també ens explica que dos guàrdies civils moren en un xoc en la persecució d'una narcollanxa. I tenim també la portada del Punt Avui. Es fixen en l'actuació del govern, diu, una inestabilitat permanent. Dos anys després de les eleccions al Parlament, el govern de la Generalitat encadena una crisi rere una altra.
Gràcies, Marc.
Bona nit.
Bona nit.
Doncs entrem a l'hora màgica, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit. Se'ns acaba la setmana, però tenim 12 minuts i els aprofitarem bé.
Aquests últims minuts els compartirem amb la persona que tindrà avui l'última paraula del dia. És una persona que va canviar l'enginyeria mecànica i el disseny industrial per l'escenografia, per el teatre, televisió i cinema, i també per la dramatúrgia. És una de les cares de la creació teatral més jove que hi ha a casa nostra. Li interessen temes com l'amor, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. I això és el que ara ha portat a escena. És un text que es pot veure aquests dies a la Sala Beckett fins al 24 de maig. sota el títol Abraça'm fins que m'adormi. El nostre convidat d'avui és el dramaturg i escenògraf Cesc Colomina. Bona nit, Cesc,
molt
com estàs?
Nit. Molt bé.
Estem molt contents de tenir-te aquí. Com has vist això del Catalunya Nit? Has après alguna cosa escoltant-lo?
Doncs sí, he après moltes coses. La primera cosa que vull destacar o que m'ha sobtat moltíssim és que Lorca va tancar un teatre per les seves floristes i va fer una representació amb la Margarita Xirgu i això em sembla una notícia molt, molt, molt única.
És espectacular, això.
És espectacular, això, i tant, aquests gers... demostren com són les persones, oi, al final?
Completament.
Aviam, com és que canvies l'enginyeria? Aviam, hem de confessar una cosa.
Enginyeria mecànica.
No, és que jo ja he vist que era de números, perquè sí. Hi ha hagut un moment que hem volgut fer aquí una operació per saber quan representava...
Jo no podia en aquest moment.
500.000 euros de multa per una persona que cobra 13 o 17 milions cada any, i aquí el Cesc ha tret el bolígraf i ha fet números, i ara ho entenem tot. Canvies l'enginyeria mecànica i el disseny industrial per l'escenografia i la dramatúrgia. Com va aquest moment a la vida?
A veure, realment jo sempre havia volgut dedicar-me al món del teatre i va ser per una qüestió familiar que vam voler una miqueta que anés cap a l'enginyeria i jo amb la resistència de dir si em dedicaré al teatre vaig dir vinga va, doncs entrarem per l'escenografia i l'enginyeria i l'escenografia tenen molt bastant a veure i així doncs la part tècnica del teatre la vaig aprendre en enginyeria i ara la creativa ja la puc aplicar i és fantàstic.
Clar, és que t'hem presentat com a dramaturg i la gent pot pensar, dramaturg, això què vol dir? Director? Tu dirigeixes l'obra, no?
No.
Què fem els dramaturgs?
Els dramaturgs creem les històries i posem en paper doncs, tots els diàlegs que els personatges després doncs, interpretaran en escena i mostraran la història.
Molt bé. Aviam, abraça'm fins que m'adormi, que es pot veure la Beckett fins al 24, és la peça que tanca la trilogia Aurora. Primer va ser, com em recordes, centrat en l'amistat i després No t'enamoris de mi, sobre les relacions sexoafectives. Què has volgut explicar ara amb Abraça'm fins que m'adormi?
Doncs justament he volgut explicar la família i una miqueta també com aquesta gent que té l'anhel o té les ganes de voler-se expressar a partir de l'art i pateix una repressió de família que la porten cap a uns altres camins, doncs com realment l'art ens salva i que no hem de deixar mai, de, si ens expressem en art, d'utilitzar l'art i que la feina no ens tapi aquesta manera bueno, sobretot la manera d'expressar-nos, que és la que ens manté vives.
Això ho feu amb un actor a escena, el Roc Bernadí, però no és un monòleg, eh?
Bueno, aquí començo... Okay. Hi ha gent que diu que no és un monòleg... Realment sí que ho és, perquè no és un actor, però com que fa de tants personatges diferents i té un ventall molt ampli, i realment el Roc és dels millors actors que podem tenir i que tenim ara mateix en el Teatre Català, en el qual estic superorgullós i supercontent, perquè té realment una sensibilitat que pot transmetre perfectament el que sent el Marcel, que és aquest com protagonista que guia tota la història. Doncs això, com que fa tants personatges, hi ha una mica en dubte si realment acaba sent un monòleg o una obra de teatre amb un sol actor.
Allà hi ha el joc, oi? Allà hi ha el joc, aquí hi ha el joc. Què tal la vostra generació, no? Perquè el Marcel, el protagonista d'aquesta obra, té més o menys la teva edat.
Efectivament.
I apuntes, no? T'hem llegit alguna vegada que és una generació que està una mica perduts. Quin sentit ho dius?
Com em referia a Perdut, o sigui, realment és tota la trilogia Aurora en el qual volia apuntar a aquesta cosa d'estar perduts, de... realment som una generació que estem, bueno, tenim molts títols, que hem après moltes coses, ens vam criar a la infància amb moltes extraescolars, tenim molt coneixement i no hi ha tanta... Bueno, la remuneració en aquests espais no acaba de ser igual al cost de vida com per independitzar-se o trobar una família... I també tot això que fa a les xarxes socials de passar molta estona mirant pantalles i no acabar de fer pensar, fa que ens trobem una mica perduts en aquest sentit.
Molt connectats, però poc vinculats, no? Al principi de la setmana en parlàvem, justament, aquí, no?
Doncs exacte, penso el mateix.
És això,
És això.
És això, molt bé.
Hem parlat del teu perfil de dramaturg i escenògraf. Com prepares l'escenografia?
Realment estic molt més còmode amb escenògraf perquè és aquesta persona que realment sí que dissenya l'espai, que per mi la dramatúrgia també, o sigui, és qui escriu l'obra i l'escenògraf per mi seria com el dramaturg de dramatúrgia de l'espai. I M'estic molt més còmode en el sentit de que no tinc tanta exposició en si, i en el text, per exemple, hi ha una frase que dic, que el Marcel vol ser poeta, i diu, és que triaria tants cops més ser el poema que no pas el poeta, sinó ser aquesta persona, rotllo, qui crea, qui fa les coses, però que realment no acabes de saber qui hi ha darrere, o sigui, la persona en si. I això.
Aleshores, tu quan escrius el text, d'alguna manera ja vas fent l'escenografia o no? Són dues parcel·les molt diferenciades.
Quan escric el text sempre hi ha tota una escenografia i m'imagino tot, la il·luminació, el vestuari, fins i tot quins personatges, quins actors i actrius de Catalunya podrien interpretar-lo. Sí que és cert que, clar, que quan no ho dirigeixo jo, el que faig un altre cop és començar de zero com a escenògraf. Si no, tinc una reunió amb direcció, vull i estudio i veig cap on vol apuntar la història, i llavors tornem a començar de zero i llavors torno a fer la feina, però m'ho passo molt i molt bé.
Per tant, és compartir una idea ja preconcebuda. No sempre ha de ser fàcil, això, no? Trencar l'esquema aquest que t'has fet.
Completament no, però és un repte i també és bonic perquè així tens dues creacions d'un espai d'una mateixa obra. I la cosa bonica del teatre també és que hi ha moltes maneres de representar les històries i totes són molt boniques i molt, molt vàlides.
I tens un estil propi com a escenògraf, no? Perquè veiem, per exemple, no? A vegades escenaris molt despullats, no? D'altres amb coses més aviat simbòliques i d'altres com molt volgudament realistes, entenc, no?
Sí que és cert que intento adaptar-me moltíssim a la proposta de direcció i sóc una... No m'agrada tant les escenografies realistes com a tal, però sí que és cert que vaig com a temporades. Una temporada, doncs, em fixo molt amb les moquetes i sembla que només faci moquetes. Ara aquesta temporada estic amb les cortines i totes les escenografies que estic fent tenen cortines, però no ho sé exactament per què.
I el limita molt el pressupost a l'hora de fer una escenografia o no és un gran problema?
Sempre és un gran problema el pressupost, però crec que tinc les eines suficients per poder-me adaptar a cada un dels projectes i crec, bueno, això.
Doncs, ja. Abraça'm si pots, no, fins que m'adormi. Fins al 24 de maig, eh?
Efectivament, a la sala Beckett.
Hem de dir, podem xivar-nos d'una cosa, el Cesc és una persona que s'apunta coses a les mans. A mi això em fascina, perquè és veritat, no sé si ho fas per no oblidar-te'n, perquè no tens res més a mà. És una idea creativa, què és?
Normalment sempre vaig amb 50.000 milions de llibretes i quan no la tinc a mà, doncs començo a escriure coses, doncs m'ho escric a la mà. I si no, en el mòbil, a les notes. No paro d'escriure, tot el dia.
Doncs això és tenir literalment la llibreta a la mà.
Total. Like an empty fire at your desire. Like an empty fire. Stand tall, go higher. And on and on and on and on. I said.
El Cesc Colomina, que també podria dirigir un videoclip com aquest, que està circulant per tot arreu, és el raper suec Yung Lin, i es titula aquesta cançó Storm 2. Aquesta és la cançó que aquesta setmana ens ha conduït al final del Catalunya Nit. Dilluns n'estrenarem una altra. A les 10 tornarem a ser aquí fins a la mitjanit amb les notícies tan ben pensades com puguem. I amb un equipàs. Amb l'Elis Puny, el Marc Güell, el Marc Presseguer, la Lídia Orriols, Luis Ángel Alonso i tota la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Sí que parlem en aquestes dues hores, però no ho volem fer fins al final. No ens agrada tenir l'última paraula.
I haurem d'afegir també els autors de que signen cada dia el comiat del dia i del programa. Avui qui tindrà aquesta responsabilitat és en Cesc Colomina, dramaturg i escenògraf, a qui podeu anar a descobrir d'alguna manera amb el text que ara mateix s'està representant a la Sala Beckett fins al dia 24 de maig, sota el títol Abraça'm fins que m'adormi. Gràcies, Cesc, per acompanyar-nos. Tens aquest micròfon per tenir l'última paraula del dia.
Moltes gràcies. Doncs visca la dramatúrgia catalana i els joves i les joves creadores que cada dia estan lluitant per tenir espais com la Sala Beckett, i gràcies a la Sala Beckett també per donar veu a la jove dramatúrgia catalana.